10 i 20. Jordi Pagès, cap del projecte Tiago de l'empresa Pal Robotics. Bon dia.
Hola, bon dia.
Qui és o què és el Tiago?
Doncs Tiago és un robot que vam començar a dissenyar fa 2 anys i mig a Pal Robotics i que ja fa més d'un any i mig estem comercialitzant. I, bueno, perquè us en feu una idea, és un robot que es mou sobre rodes, que té un braç semblant al nostre, un cap amb una càmera, també per interactuar amb les persones i per percebre l'entorn, i a part d'això, doncs, micròfons, altaveus, etc., doncs això, per poder captar els sons de l'entorn i per poder parlar com una persona.
Està pensat per ajudar a gent gran i a persones amb discapacitat, no?
Sí, és una de les aplicacions que teníem en ment i que realment és el que s'està fent a nivell cooperatiu amb altres universitats, empreses d'Europa, és diversos projectes com el Gromià, Pentridge, etc. L'objectiu és això, tenir un robot que pugui treballar a les llars assistint a aquest tipus de gent, bàsicament perquè, bueno, tots sabem que d'aquí unes dècades la població de la nostra societat estarà molt envellida, diguem, tots estarem gairebé per sobre dels 65 anys i, bueno, per dir-ho de forma molt senzilla, no hi haurà cuidadors per tothom i necessitarem robots que ens ajudin a les tasques diàries.
I aquest robot què és el que pot fer? És a dir, agafar objectes, m'imagino, no? Perquè té un braç.
Sí.
Què més?
Doncs mira, per exemple, pot fer, com dius, agafar objectes que siguin a terra, taules, estanteries, portar-lo a la persona. També pot captar la veu de la gent, per tant, podem aplicar tècniques de reconeixement de veu i saber que la persona t'està demanant un determinat objecte i que el pot portar. Llavors, això que ens sembla tan senzill, que es pugui moure de forma autònoma per dins de l'entorn domèstic, doncs ja és una dificultat, és un repte pels robots, ja que solen ser entorns molt, molt estrets i, bueno, el robot és capaç de fer això, moure's autònomament per la casa, de forma que no vagi col·lisionant, que no faci mal a ningú, ni que es faci mal a ell mateix. I també el que s'intenta amb aquest tipus de robots i aquest tipus de projectes és que el robot percebi, intenti adivinar l'estat emocional de la gent amb qui interactua, per saber què és el que necessita, per intentar donar una assistència el més personalitzada possible. I llavors el que també se sol fer és que el robot es connecta a internet, perquè la idea és que molta part del coneixement o de les habilitats o la capacitat de raonament que tingui estigui a internet, de manera que això es pugui compartir amb tots els robots del projecte, puguin anar aprenent de forma conjunta i així és cada cop donar millor servei a les persones.
Però internet entenc algunes fonts fiables, no? Perquè internet hi ha de tot.
Sí, el tema de la seguretat i privacitat és una cosa que sempre s'ha
d'avançar. Eh?
Jordi, aquest robot no sé si està al mercat, però en cas que hi fos, quin preu tindria?
Home, ara mateix està com a plataforma d'investigació. O sigui, no està com a producte final per, diguem, per entorns domèstics encara. Sí. Encara està en fase de projecte, s'estan fent proves amb usuaris reals, diguem, doncs, proves pilot, ja. Però, bueno, després d'això faltarà una fase d'industrialització, de producció en massa, i l'objectiu, és clar, és que el preu final, diguem que potencialment no podrà superar els 10.000 euros, potser. Evidentment, avui dia és una plataforma encara més cara, perquè no s'està produint en massa, no? No és com...
La idea seria popularitzar-ho, és a dir, no? Que el preu baixi perquè la gent pugui comprar aquests robots. No?
Exacte. Sí, això és bàsic. De manera que sigui com un mòbil o un televisor o un cotxe, no?
Clar, jo recordo els primers mòbils eren caríssims, però de fet estaven a l'abast de poquíssims, no? Al principi era una cosa de seguretat, ja no tenien ni la societat, però al moment que s'obre la societat són caríssims i després comença... baixar el preu de la tecnologia,
passa, no?
etcètera.
Amb les innovacions, no? Que són cars i després es porten al terreny
domèstic.
No totes
les innovacions, eh? Innovacions, fitxatges a la ràdio, al principi són baratos, saps?
Va, tira.
Jordi Pagès, cap del projecte Tiago, gràcies per atendre'ns i que tinguis un bon diumenge.
Igualment, gràcies.
Avui al Suplement volem parlar d'aquest fenomen, que és que cada vegada estem més robotitzats. Però què passarà quan els robots ens substitueixin, per exemple, a la feina? Quin impacte tindran? De què viurem? Hauran de pagar impostos? Avui al Suplement volem analitzar quins problemes socials i ètics també planteja la irrupció dels robots en la nostra vida quotidiana. I per fer-ho hem convidat el Jordi Vallverdú, que és professor de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialitzat en robòtica i intel·ligència artificial. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
Benvingut. La Maria Antònia Huertas, que és experta en intel·ligència artificial i autora del llibre Afterworld. Bon dia.
Hola, bon dia.
I el Pierre Bordin, que és professor d'Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC i enginyer en informàtica i robòtica. Bon dia, toma ja.
Bon dia.
Com estàs? Escolteu, abans de res, m'agradaria que escoltéssiu això.
Primera llei de la robòtica.
Un robot no pot fer mal a un ésser humà o, per inanició, permetre que un ésser humà prengui mal.
Segona llei de la robòtica.
Un robot ha d'obeir les ordres dels éssers humans, excepte si entren en conflicte amb la primera llei.
Tercera llei de la robòtica.
Un robot ha de protegir la seva pròpia existència en la mesura que aquesta protecció no entri en conflicte amb la primera o la segona llei.
Cal que us digui, aquestes són unes tres lleis de la robòtica que va imaginar Isaac Asimov, l'escriptor rus de ciència-ficció. Clar, això és ciència-ficció, però en un futur no gaire llunyà, hauríem de regular i legislar sobre els robots?
Doncs la veritat és que sí, perquè el nivell d'entorns en els quals s'estan fent servir els robots està augmentant. Ara mateix es fan servir més aviat a nivell industrial, però a nivell militar també s'estan fent servir i d'aquí molt pocs ja s'implementaran en entorns mèdics de cura i també en el dia a dia, amb cotxes intel·ligents circulant i màquines fent tot tipus de coses. Per tant, el rang d'accions que han d'aprendre és molt elevat, i llavors sí que s'han de començar a decidir coses sobre qui és responsable o com o què.
De fet, l'Elfa, l'Albert Elfa, corresponsal de Catalunya Ràdio Brussel·les, ens explicava també que el Parlament Europeu acaba d'aprovar un informe en què es proposa crear aquest marc legal, aquest codi ètic, que regularà la responsabilitat civil també i legal dels robots. És una comissió europea que haurà de prendre aquesta decisió, per tant, veurem com avança, perquè les coses de Palacio van despacio, però en tot cas hauria de ser l'any 2018, i som ja aquí, eh?
Sí, sí. No, el 2018 és l'any vinent. I a més, estem en un moment que tot el que té a veure amb robòtica i intel·ligència artificial estan en algunes velocitats, diríem, exponencials. Per tant, em temo que anirem la legislació anirà bastant endarrere al començament i això pot portar riscos.
Això ha passat amb l'internet, per exemple, no? És a dir, la legislació ha anat a remolc de la realitat, del fenomen real, no?
Sí, sí, sí.
És això. Estem davant d'aquest fenomen. De nou.
Sí, yo creo que sí, que ya... De momento, las cosas seguirán en los laboratorios a este nivel, pero dentro de poco ya están saliendo. Y no creo que estamos preparados a nivel de la ley, a nivel de las cosas que pueden pasar con todos esos fenómenos. Que ya... Claro, nosotros en los laboratorios pensamos en algunas cosas, però la gent i les coses s'escapen de lo que imaginamos.
O sigui, la ciència sempre per davant de la legislació, no?
Sí, claro. Sí,
o la societat per davant.
Sí. I hi ha un problema molt important que té a veure amb el tema de la legislació i moralitat, que és que les màquines només faran el que els diem que facin, i en aquest sentit, si els éssers humans ja tenen problemes per interpretar, penseu en la situació política que ja estem, hi ha una llei i no és executar mecànicament, seguint un algoritme, unes regles per decidir qui fa què, sinó la casuística és tan complexa que ja només en els éssers humans per interpretar què és la llei ja no ens fiquem d'acord. Imagineu-vos quan s'ha d'implementar alguna cosa a nivell moral, que a nivell moral encara és més complicat que la llei, perquè la llei està clara, però la moral...
Ara. Anem als problemes ètics. Els especialistes afirmen que d'aquí a 3 anys hi haurà 10 milions de cotxes sense conductor circulant. Us plantejo un dilema. A qui triaria salvar un cotxe autònom? Al seu passatger o a un grup de ciclistes?
Això fa poc l'MIT ha fet un experiment que es tractava d'això, complementar una bateria de preguntes d'aquestes, i és molt interessant perquè en funció del test diu com penses tu. Segurament tots pensarem que ha de protegir el passatger, no el ciclista.
Home, és que si no el passatger no sé si comprarà aquell cotxe.
Clar.
El problema del robot és que el robot farà allò que està programat per fer. Per tant, és una decisió en primera instància que ha de prendre el programador, el programador, no dic en sentit ampli, però a més, després, el que això estem treballant nosaltres, el nostre grup, el que hem vist és que, tot i que ho programis, com que al darrere d'haver-hi una certa lògica per poder-ho implementar, això no sempre no es pot implementar, no es pot programar unes lleis, unes lleis tan complicades, tan complexes de representar. O sigui que tenim aquí un problema, jo diria, més enllà. És a dir,
tot i que tu tinguis clar...
Sí, simplement ho diria, tot i que tinguis clar què és quina és la moral que li vols implementar...
Posar-ho a la pràctica és impossible.
No es pot posar a la pràctica ara mateix amb les tècniques de programació que tenim.
Perquè potser només teniu una opció.
Sí, s'ha de programar lleis ordres molt, molt senzilles, molt clares. Molt clares, i que puguin expressar-se en les lògiques que tenim. I això, ara mateix, per les lleis, les frases, diguem, les ordres morals que l'hauríem de donar, és impossible.
I és que, a més, els éssers humans ens saltem contínuament les lleis que marquem, fins i tot les que nosaltres pensem que tenim. I aleshores, clar, això el que fa és dificultar encara més. És a dir, si el sentit comú no té res a veure amb el que realment seria òptim. En moltes situacions, a l'hora de prendre decisions, des d'un punt de vista racional.
I la moral és difícil saber lo que és exactament, perquè en el experimento que dices, si cambiamos el ciclista por un abuelo o si lo cambiamos por un cochecito con un bebé, pues eso que cambia.
És complicat, eh?
Tomar una decisió.
Clar, per exemple, es podria justificar un robot que pogués matar, que tingués dret a matar?
Es pot justificar, no, és que ja existeixen. Yeah. Ja existeixen robots que maten persones. El que passa que s'ha de definir, doncs, quines són les directrius de funcionament. Igual que els éssers humans. És a dir, aquí el gran problema, i perdona que em fiqui en filòsof, però és que em sembla que és molt greu màquines matant gent, quan el que és més complex per mi és gent matant gent, perquè la gent té incapacitat d'elecció moral i moltes vegades en situacions de combat hi ha unes ordres clares, no? Per exemple, un franctirador no pot matar qualsevol persona a qualsevol situació. Hi ha unes normes de combat amb una regla molt estàndard i en aquestes circumstàncies pot matar aquesta persona. Si és un civil o no és un civil...
El problema no és el robot, és la persona.
És que aquí està el cut de la qüestió, que l'entorn humà és tan complex que implementar-ho en lleis simples no té sentit. És a dir...
És el mateix que passa amb els drons, no?
Sí.
Al final.
Sí.
No? Un militar des del seu ordinador, molt bé, tinc... possibilitat de matar o d'atacar una casa o el que sigui. Mira, potser dins d'aquella casa hi ha una família i això no està previst, però jo he d'atacar aquell objectiu, no?
Clar, és a dir, hauríem de prioritzar. És a dir, què ens interessa més? Matar l'objectiu encara que hi hagi víctimes civils o no es pot matar víctimes que no tinguin res a veure amb l'objectiu militar? Que això en el dia a dia passa i els humans prenen decisions i després tenen judicis legals o no, o tenen problemes morals personals, però això és una història
diferent. I també després, qui ha de respondre davant de les accions d'un robot? És a dir, ha de ser el fabricant, el programador, el propietari, qui ha de ser?
Eso ya hay un vacío jurídico. No sabemos... Hemos participado en un proyecto de la Europa y había un abogado de la University de London que decía eso, que de momento no existe, por eso está bien el trabajo del Parlamento Europeo, porque no sabemos si operamos un robot desde los Estados Unidos en Pakistán, por ejemplo, pues, ¿cuál es la ley que se aplica? ¿La ley de los Estados Unidos o la ley de Pakistán?
Clar, bona.
¿Quién es el responsable?
¿Té dret a moure's lliurement per l'espai aeri, per exemple?
Clar.
Qui li diu al robot no pot passar a vostè? A qui li demana responsabilitats? Qui l'està enviant?
On són els papers?
I ara...
Aquí hi ha persones que no poden passar... Sí, gravíssim.
Sí. Increïble. No, i ara la cosa se complica aún más, porque como los drones, como dices, tienen cada vez más autonomía, pues hay drones ahora que pueden tomar decisiones sin... Bueno, siempre hay un operador, pero tienen cada vez más autonomía. Es decir, puede decidir el dron mismo matar o no, sin la operación de un ser humano detrás. Es que el ser humano le dice, sí, ahora ya puedes matar, pero la decisión no la toma en el momento.
Claro, es lo que le da la Ricardo María Antonia.
Si todas las convenciones de drets humanos sí. Es converteixen en claro. Paper mullat, com ara passa, ja però ara encara més.
Sí, sí, és que, perdoneu, però és que ja passa. És a dir, tenim la dels drets universals, que podem discutir si està bé o no, però és que cada país, de forma sistemàtica, se salta els que li interessen al moment que li interessa.
És el que diu la Mercè ara, diu, a través del Twitter, la Mercè Vallejo, diu, si podem conviure amb segons quins humans, segur que podem conviure amb robots.
Sí, sí. No, una cosa que voldria apuntar, que sempre que parlem de robots, parlem que té un cos físic, i ara mateix els robots que potser són més perillosos que tenim són els robots que no tenen un cos, els robots que estan en internet i que no necessiten, o sigui, poden usar el cos que vulguin. Poso un exemple una mica, podríem dir de ciència ficció, però es podria donar una mena de virus informàtic, un robot informàtic que entra en un caça d'algun exèrcit que està volant per un lloc i el que fa és ell mateix fer que l'avió llanci la bomba allà on vulgui. Vull dir, el cos, que estem tan preocupats, el cos podria ser un accessori en aquest
punt. Tendim a posar imatges.
O sigui, hem de pensar també en aquests altres robots.
Intel·ligència artificial, implicada en això que és la mare dels
ous. Sí. Parlant d'ous, podem arribar a estimar un robot?
Evidentment.
Sí.
Això, per exemple, està...
Hem vist la pel·lícula Her, no la tenim tots al cap.
Sí, però és un chatbot electrònic, però amb robots físics, per exemple, on em sembla que tenia els Aibo, que eren uns petits gossets i també fent una gamma de gats, i els van treure de circulació perquè no sortia a compte tenir aquesta línia, i s'ha pogut fer diversos estudis psicològics com els amos establien relacions d'afecte molt grans amb aquests robots, fins i tot deien que tenien més capacitats de les que tenien els robots. És que aquest robot em reconeix, o ha après a fer coses, i els programadors de l'empresa deien, és impossible amb els algoritmes que té, no és que hagi pogut fer una mutació.
És que tu ho estàs veient així, no? T'has enamorat.
Sí, igual que nosaltres projectem, els humans projectem, mira, el dia sembla alegre, o aquest edifici sembla no sé
què. Ets tu que estàs alegre o estàs trist, no?
Ens podem enamorar de robots, i fins i tot a Japó hi ha cementiris per aquests tipus de robots.
I el futur sexual, per tant, passaria, hi ha gent que ho pensa, això, no? Per les relacions íntimes amb robots?
I tant.
Pierre?
Bueno.
Tu estàs assajant? Estàs fent algun assaig clínic?
No, però ja he vist en los periódicos que ja han abierto cosas en Barcelona con eso.
Sí. I a Londres, de fet, una cafeteria on s'oferiran un servei de fel·lació fets per robots. 70 euros costa el servei.
Bueno, aquí, perdó, ja tot, ah, no, perdó, ja.
No, aquí jo, bueno, hem vist algunes imatges aquí, entra un altre tema, no sé, dona, sempre pensem això, és la manera com es passa, com es diu, aquestes imatges super sexistes d'aquests
prototip de robot, sí. Com una model.
És una oportunitat també per reflexionar sobre aquestes qüestions, amb els robots, perquè li estem passant els nostres propis
patrons.
Estereotips i patrons flars, allà al sobre, no?
Els masturbadors electrònics estan avançant a marxes forçades i s'estan fent coses molt curioses. Succionadors intel·ligents, vibradors amb temperatura, connectats al Bluetooth, i fins i tot d'aquí poc hi ha algú que està començant a treballar amb algoritmes d'aprenentatge de l'usuari, igual que el mòbil aprena...
O sigui, que s'adapta com el client vol la cosa.
O com vol la cosa. Si ara vull que vibri més... Passa que simplement s'han implementat més sensors per poder-ho fer. No té més dificultat.
Jordi, no sé, com a filòsof, clar, tot aquest canvi amb les relacions no afectives, que al final acaben generant una situació potser de més solitud, no? De tu davant de la màquina, no? No sé, aquest canvi que s'està generant ja, no? Com ho veus?
Bueno, en general, és una continuació de tot el que està passant amb totes les tecnologies, que tampoc és que allunyi tant de la realitat humana, perquè els humans continuen sent exactament igual. El que sí que està clar és que és molt trist, per exemple, que estem dient que quan ens fem grans ningú ens cuidarà. Que això no és un problema humà, no és que estiguem dient que els robots ocupen en aquests llocs, és que no ens ocupem dels nostres vells. I, per exemple, hi ha algun robot terapèutic a Japó que es diu Paro, que dius, és una caca de robot des d'un punt de vista objectiu, no fa pràcticament res, però quan se li dona gent gran veus que els augmenta l'autoestima, que estan més bé, per tant se senten més bé, la seva salut millora, i dius, i com és possible si no fa res? Bueno, és que aquesta gent hem de pensar que ningú els visita.
Té una necessitat.
Clar, i si ningú et toca en una setmana, clar, tenir imagina. Un robot que et mira, encara que només et miri, ja és increïble. Mm-hmm.
Som al Suplement de Catalunya Ràdio. Estem conversant amb el Jordi Vallverdú, professor de filosofia de la UAP, especialitzat en robòtica i intel·ligència artificial, la Maria Antònia Huertas, experta en intel·ligència artificial i autor del llibre After Wall, i el Pierre Bourdin, que és professor dels estudis d'informàtica, multimèdia i telecomunicació de la UOC i enginyer d'informàtica i robòtica. Parlem una mica del tema laboral. Els robots haurien de pagar impostos?
Si mantenim, és una qüestió més legal, no? Però els robots, si són robots d'algú que és humà, jo crec que s'ha de mantenir en aquest nivell, De totes maneres, el que està per venir, d'aquí a 30 anys, hi ha una teoria dels experts, superexperts en intel·ligència artificial, que han llançat la idea de que a partir de l'any 2045, al voltant del 2040, podem arribar a tenir robots que tenen una superintel·ligència. Per tant, robots que ells mateixos es poden millorar, automillorar, i que poden tenir una autonomia real absoluta sobre el seu, diríem, humà.
Hi ha pel·lícules d'això, hi ha molt de ciència-ficció, no, d'això, d'un robot que acaba perfeccionant-se tant que la seva voluntat és dominar el món, no? I acaba amb l'espècie humana.
Això ja no seria ciència-ficció. Sí que hi ha crítics d'això, però els grans experts, a l'intel·ligència artificial. Jo crec que el tema de qui ha de pagar impostos depèn de qui té l'autonomia. Vull dir, si hi ha un reconeixement jurídic en aquest, una persona jurídica que reconeix aquest robot com a autònom, pues haurà de pagar impostos, no?
És un tema més legal. Els cotxes ja paguen impostos, i en funció dels cavalls que té, doncs pagues més impostos.
Clar, però paga el propietari.
Sí, clar.
Però aquí estem dient el robot mateix...
El robot no és un ent jurídic, per tant... No,
però si ho acaba sent... Aquí
està, això és una altra història.
Sí, clar.
No, pues ya... También hay muchas cosas de augmentación del ser humano. Ya hay mucha gente que ya empiezan a ponerse implantes, a ponerse cosas, y que quieren mejorar, entre comillas, unas posibilidades, unas potencias. Y hay un proyecto un poco de momento muy surrealista, pero en Rusia la idea de inmortalidad tras los robots. Entonces es como coger lo que llamamos la conciencia y ponernos dentro de un robot, dentro del cuerpo de un robot para sobrevivir. Y hay todo un plan que está desarrollado para hacer eso.
¿Y con sabores de fecha?
Ya. Que vamos, hay gente que ya está...
A dins d'un robot, anar afegint elements robòtics al teu cos, no? Per aguantar el cos, el cervell, i poder anar tirant, i viure 200 anys.
Però la idea és trasladar lo que és tu humanidad, tu consciència, dentro del robot.
El cervell?
Sí, para que sigues tú...
L'ànima, no? Diguem-ne de com...
Que bèstia!
Hace poco he visto que hay un estudio de unos profesores de Oxford y de los Estados Unidos, de medicina y matemática, que han desarrollado una teoría sobre lo que es la conciencia y que han hecho como una prueba de que existe la conciencia.
Aquí tornaríem allò d'Heràclit i Parmènides, eh? Una mica, no? De sentir la raó, és a dir, separar el cos de l'ànima. És possible.
És possible, ja.
Bueno, des d'un punt de vista cognitiu, de les ciències cognitives, neurologia, psicologia, tot, avui en dia el dualisme, aquest clàssic, no té cap mena de sentit. Som estructura fisiològica i ja està. El que sí que passa és que el cervell no és simplement informació, és una estructura arquitectònica molt específica, amb unes mecàniques neuroquímiques molt específiques que fan que tu pensis com penses. No és simplement... No som algoritmes de càlcul que anem seguint regles. Sí? De manera que la traslació del cervell a una màquina... No, ficar el cervell en una màquina seria una altra història, però traslladar els impulsos neuroquímics a un sistema artificial no té cap mena de lògica, perquè sabem de com funciona el cervell avui en dia.
D'on ve la paraula robot, Mercè?
Mira, ve de la paraula txeca robota, que vol dir treball forçat o esclau.
El càpec.
No estem aquí, eh? Això ja ho hem superat, eh? Fase superada, La Unió Europea calcula que al món hi ha 1,7 milions de robots. El sector té un creixement anual del 17% i mou 140.000 milions d'euros. Només en l'última dècada les patents de robots ja s'han triplicat. Com ens hem d'imaginar el futur? Pierre.
Bueno, pues cada vez habrá más. No sé, ya... Estamos al principio de todo esto. Es un poco como la revolución industrial, cuando se ha operado esa mecanización de todos los trabajos en los campos. Yo creo que es que no veo una marcha atrás, no sé. Yo creo que vamos a ir cada vez...
I això que dèiem de l'exponencial, de que cada vegada més i més ràpid...
Sí. Aquesta és la previsió i és la manera en què es preveu que està passant. I com havíem dit abans, la qüestió és que la legislació i d'altres qüestions que hauríem d'estar movent aniran pel darrere, com ara mateix ja veiem que passa. Tota la qüestió que hi ha les màfies i es mouen en internet, ja no són màfies físiques.
Cap al final no estem parlant de rutines, estem parlant de coses ja molt més específiques, no? De coses que poden fer coses molt més complexes.
Per exemple, fa poques setmanes el diari Ara va publicar la primera notícia escrita en català per un robot. És una notícia sobre la qualitat de l'aire de Barcelona, que s'actualitza 24 vegades al dia. Una mica amb el que dius tu, Maria Antònia, sí, no? Que hem de pensar també
en el món de la salut. O sigui, els diagnòstics, ara ja els diagnòstics més fiables els estan fent robots i va cap aquí, però hi ha el dilema de dir, al final, qui ha de tenir la darrera paraula? Serà el robot o serà el metge? I ara s'està en aquest nivell parlant, no? Tot i que el robot és el que segur que encerta més, no?
Mira, escolteu també això. Aquesta cançó l'ha composat un sistema d'intel·ligència artificial. El sistema va recopilar una llarga llista de cançons, entre elles 45 dels Beatles, i va emular l'estructura d'acords. Finalment, el compositor francès Benoît Cuarré la va mesclar i li va posar lletra, i sona d'aquesta manera.
Va, i una altra dada. Twitter va reconèixer que 23 milions dels seus usuaris actius són robots. Això representa un 8,5% del total. Clar, ens imaginem el robot com, no?, en forma d'humanoide, però clar, n'hi ha molts d'altres que poden generar un daltabaix importantíssim.
I sobretot en aquest moment que nosaltres estem hibridats amb internet.
Sí,
que tots estem connectats les 24 hores i tenim el nostre, direu, alter ego enganxat allà contínuament.
Ens ha de fer pànic per això, cap on avança el món?
No, pànic no passa. A veure, el que està clar és que ara mateix aquests sistemes que diem d'aprenentatge han de ser supervisats, perquè no sé si ho recordeu, però Microsoft fa no gaire temps va dissenyar un sistema artificial que responia a Twitter i generava els seus continguts, no? El van haver de treure en menys de 48 hores, de fet una setmana per qüestions pràctiques, però el van treure en 24 hores perquè va aprendre molt ràpid.
Va tornar racista, sexista,
pronazi. Sí, va començar a fer uns tuits, era Trump, però exponencial.
I, sí, va ser... Va exponenciar-se Trump minut 4.
I llavors, clar, a veure, clar, tornem-hi. Com som els humans? Com ens comportem? Què hem de fer que aprengui i què no? Perquè, clar, és que això, la clau està en aquesta. El sistema d'aprenentatge automàtic pot portar a assassinar millor o a fer societats més injustes. I això no està programat enlloc. No hi ha una llei natural que digui que la democràcia és el millor sistema de govern.
La fa més perfecta, però no sabem què, no?
Sí, no, que no estic dient res en contra de la democràcia, estic dient simplement que a vegades les idees que tenim són el resultat d'evolucions històriques, de realitats culturals que donem per fetes. Llavors, un sistema artificial, objectiu al 100%, si existeix alguna cosa així, arribaria a conclusions terriblement dures respecte al que ens pensem nosaltres, en molts àmbits.
És que jo ara pensava també, quant de temps fa que somiem amb això de tenir robots?
Clar, el
com a espècie humana,
eh? El cinema i la literatura també
des dels anys 50,
sí,
no?
Ens han empès això, no?
Jo no sé, ara pensava, no sé, treure un tema que no sé si és directament relacionat amb el que estem parlant, però hem de pensar també el tema de la bretxa digital, que ens ve a sobre, també a un nivell de... O sigui, els robots, a quina part del món tindran accés a aquest canvi tan enorme que ve? Doncs una part petita i una altra part enorme del món encara aquella distància que hi ha entre el primer món i la resta s'amplarà encara més. Això és un altre dels temes que s'han de tenir previstos, han de preveure, és a dir, les zones d'immigració encara seran més massives perquè la distància serà enorme,
sí,
entre un món
que
i l'altre.
Con l'augmentació de la humanitat hay gente como que será como una superclasse de humanos aumentados y los de abajo que no tendrán...
Això ho diu Yuval Noah Harari en el seu últim llibre. Aquesta nova classe social feta de persones amb molts més diners, per aconseguir totes aquestes innovacions tecnològiques, i els que no tenim o no tindrem potser accés a això, és que ens quedarem a les portes, no?
Mira, em diuen que això de la història dels robots, hi ha un mite a l'antiga Grècia que es diu Hefest, déu de la metal·lúrgia, que va crear un robot que es deia Talos. Aquest robot fet de coure, de grans dimensions i a la imatge dels humans, podia córrer molt ràpid, llançar roques als atacants de Creta. Per tant, mireu si fa d'anys que ja imaginem, no?, traslladar el que és capaç un home, en aquest cas amb una màquina. Maria Antònia Huerta, Jordi Vallverdú i Pierre Bordin, moltíssimes gràcies per venir avui al suplement. El Jordi és professor de filosofia de la UAP, el Pierre és professor dels estudis informàtica, multimèdia i telecomunicació de la UOC i la Maria Antònia és experta en intel·ligència artificial. Moltes gràcies, David, per venir avui al suplement i a posar-nos una mica de llum sobre aquest tema que ja està aquí.
Jo m'he quedat amb això de la consciència, eh?
Ens hi quedem.